El passat 18 de juliol, avui fa 10 dies, ens deixava un dels autors més reconeguts i més estimats pel públic en llengua castellana, en Juan Mercé, amb títols tan emblemàtics com Últimas tardes con Teresa, Si te dicen que caí, El amante bilingüe o El embrujo de Shanghai. Mercé esdevingué un referent clau de la literatura de la segona meitat del segle XX i de l'Espanya també predemocràtica i immediatament postdemocràtica. En ocasions polèmic i díscol, això no va provocar que hi hagués un consens generalitzat sobre la importància de la seva figura i la rellevància i profunditat de la seva narrativa, imatges i personatges. Tot un món en si mateix. Per parlar-ne avui comptem amb en Xavi Allén, gran coneixedor de la literatura i persona propera a ell. En Xavi Allén és un dels grans periodistes culturals de ca nostra, del país. Fa 30 anys que escriu per a La Vanguardia i n'és una de les signatures més destacades amb les seves peces a la secció de cultura o al suplement Cultures. Amb el fotògraf Quim Manresa va publicar Rebel·lia de Nobel, llibre que reuneix entrevistes a 16 Premis Nobel de Literatura i que ha estat traduït a l'àrab, al turc i al portuguès, per exemple. També va col·laborar en la redacció de Memòries d'un espectador, de Carles Sentís, i el seu últim llibre, Aquells anys del boom, del 2014, és una recerca detallada, més de 800 pàgines sobre el boom de la literatura llatinoamericana i la seva relació amb Barcelona, que li va mereixer el Premi Gaziel de Biografies i Memòries. El 2016 va publicar La volta al món amb 80 autors, una compilació d'entrevistes amb alguns dels escriptors més destacats de la literatura mundial. I quan diem destacats, són destacats de veritats. Tots ells entrevistats per en Xavi Allén. Molt bon dia, Xavi.
Molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns.
No, gràcies a vosaltres.
Espero que ja estiguis més relaxat després d'aquest Sant Jordi en plena calícula, en ple mes de juliol, aquest Sant Jordi atípic, aquesta cosa estranya que es va muntar la setmana passada a Barcelona, sobretot.
Sí, sí, la veritat és que li diem Sant Jordi, però és això que dius, no? Era una cosa estranya i com que almenys a Barcelona no teníem parades, només teníem davant de les llibreries, no? Però no hi havia una zona amb totes les parades de llibres, teníem temps d'anar a voltar més per l'interior de les llibreries i bé, no sé, a mi em recordava molt la pel·lícula que hi ha de Goodbye Lenin, no? Que
sí.
Fan creure a una dona que no ha caigut el comunisme perquè no tingui un disgust.
Doncs
nosaltres fèiem com si existís Sant Jordi, com si allò fos Sant Jordi, i tots teníem la voluntat i era una cosa molt maca, però en realitat tots sabíem que no era...
Una fantasia.
Sí, no? Una mica sí.
Molt bé, vinga, parlem de Juan Mercé. Amb la seva mort ens deixa la veu més popular de la generació dels 50. Popular en tesa des del punt de vista de l'afecte del poble, més que potser Montalbán o en aquest cas també a Terenci Moix o Mendoza?
Jo penso que pel que fa a reflectir un món popular, no? el que és la Barcelona, sobretot dels quatre barris que ell tractava més,
sí.
El Guinardó, la Salut, Gràcia i el Carmel, no?
Uh-huh.
L'ambient de la postguerra d'aquells barris, d'aquelles cases, evidentment, ell és el gran autor popular en aquest sentit.
Barcelona dels turons, no?
Sí, exactament. Si entenem popular com per l'autor que més va vendre, en aquest sentit de popular, potser sí que ho seria Vázquez Montalbán, perquè que és un autor que, sobretot amb Carballo, doncs sí que en vendes, diguem-ne, seria més popular en el sentit que va abarcar més gent. Però jo crec que popular amb l'essència del que significa aquest mot seria el Mercé.
Sí, no sé fins a quin punt... Mira, t'ho plantejaré d'una altra manera. Mercé era potser l'autor doncs, que més mares, que més dones... viagien i recomanaven als seus fills...
I tant.
Sí, oi?
I tant, sí. Jo crec que tots tenim un llibre del Mercé, no?, amb la nostra educació sentimental, no?, encara que no hem viscut la postguerra, no?, però sí que tenim un llibre doncs, que ens va obrir la sensibilitat a una mena a un món, a unes circumstàncies, i que desconeixíem, no?, o almenys que ningú no les havia transmès d'aquesta manera, no?, que és el món real que no trobem als llibres d'història. Jo trobo que ell també... tot i ser el més popular i en aquest sentit, ell no es prodigava gaire, o sigui, no el veiem cada dia a televisió, no li agradava la televisió, pràcticament no hi sortia pràcticament mai, no anava gaire per Sant Jordi, no sé que tingués una novetat, a signar amb cues de gent, o sigui, era popular en el bon sentit, era popular per la seva obra, era la popular, la que impactava amb la gent, no? Però ell no... criticava molt la vida literària, el que ell anomenava despectivament la vida literària, no? Recordo una polèmica que va tenir amb Maria de la Pau Gené, no? que li deia, no, és que a tu t'agrada la vida literària, com si fos el més gran insult, no? Que es podia dir que algú que li agraden els còctels, algú que li agrada doncs anar a fer relacions, algú que li agrada això, per ell era no ho entenia, això.
Avui, lamentablement, en el món de Twitter tenim el contrari, no? Tenim els anti-Mercè dominen aquest món, cada cop, no sé si estàs d'acord, tenim la literatura potser més limitada pel que fa doncs, a la bellesa i potser molts escriptors que tenen coses a dir fora de la seva obra, no?
Sí, però això és una cosa curiosa, perquè clar, si vas a pensar, escriptors de la seva generació, no? El que anomenem la generació dels 50 sí. A Barcelona, que escrivissin en castellà, doncs hem perdut el Vázquez Montalbán, hem perdut l'Anna Maria Matute, hem perdut el Juan Goytisolo, i amb ningú d'aquests s'ha fet tota aquesta polèmica, no? Amb ningú d'aquests... El mateix Mercè mai va dir que hi formava part de la literatura catalana. És que ell sabia perfectament que la literatura catalana és la literatura que es fa en català. És que ell mai no va aspirar. Una altra cosa és que ell era més català que qualsevol. O sigui, són coses diferents. Quan parlem de literatura catalana, literatura castellana, fem referència a l'idioma en què s'escriu aquella literatura, no? Kafka, a quina ciutat l'associem tots?
A Praga, escrivia a Alemanya.
I és un autor de la literatura alemanya. Uh-huh. És que no, són coses diferents. Per tant, jo crec que això és una polèmica una mica artificial.
No, jo em referia més al que tu deies, de que ell no es prodigava en el món literari, o sigui, que avui en dia tenim moltes Maria Pau Genés i tenim molt pocs Joan Mercès. En aquest sentit m'ho deia.
No, jo crec que avui dia és veritat, fins i tot els escriptors més joves, no, que tenen la primera novel·la, el que volen és sortir molt a tot arreu, no, a xarxes de televisió, també s'entén, però clar, ell era de tancar-se i de passar-te, si és necessari, 3 mesos per millorar una plana, era i aquí ho relaciona, no, doncs amb la seva feina a la joieria, no, que va fer durant tants anys, no?
Feina d'orfebreria, no?
Exacte, sí, aquest gust, no, per anar polint i exacte el detall i anar donant voltes i que la feina feta que entregues, que lliures al client, no, que sigui una cosa realment rodona, no? I diguem-ne, era tan perfeccionista, era tan rigorós amb l'ús de les paraules que jo crec que això és el que romandrà i totes aquestes polèmiques segurament d'aquí uns anys no se'n parlarà tant.
Tu titulaves el teu obituari, els que et seguim doncs l'esperàvem, Juan Mercè se va a l'otro barrio. És curiós perquè ell és pràcticament nascut al Carmel, al Guinardó, i creix allà, i de fet ambienta les seves primeres i potser la seva gran obra coneguda per tots, la que hem llegit tots, no? Últimes tardes contra essa, no? El Pijo Aparte, no? Que baixa el Carmel cap a baix, cap al centre, i mor a Sant Pau, o sigui, mor al barri, també. I tu dius, se'n va a l'altre barri, perquè no en tenia cap altre de barri, no?
Realment, l'altre barri seu només pot ser aquest, no? El barri on vas després de morir, no? Perquè si no, el planeta Terra només en tenia un, no? Sí, és veritat que ell... ell ara vivia al carrer Bailén amb Aragó, o sigui, ara vivia
a
l'Eixample, exacte, però diguem-ne que el seu univers, el món on ell vivia quan es posava a escriure, no era l'Eixample, evidentment. Mm.
Escolta, jo et volia preguntar també, quina és la qualitat última que destacaries de Mercè pel que fa a la seva literatura, a la seva narrativa?
Jo destacaria aquesta precisió absoluta del llenguatge que a la vegada aconsegueix, tot i ser tan rigorós, tan exigent, tan culta, aconsegueix arribar a les classes populars, a tot tipus de lectors, no? Que això és una cosa difícil de fer, perquè normalment els autors, diguem-ne, que tenen la seva formació literària, les seves lectures, que poden optar per unes construccions més barroques, més complexes, i ell, en canvi, posa tot aquest, tots aquests coneixements que té, tota aquesta perícia lingüística la posa al servei de la senzillesa, no? Mm. I aleshores, si comparéssim també amb la joieria, seria una joia discreta que sembla que sigui una cosa senzilla, però en realitat no ho és, perquè està molt més treballada que altres coses més ostentoses, no? Mm. Jo destacaria això després. És veritat que, tot i que amb justícia l'associem a la Barcelona de postguerra, de les cartilles de racionament, de les Aventis, de tot això que ell va recrear d'aquesta manera magistral, també té altres llibres que no? Té llibres ambientats als anys 80, potser el més autobiogràfic seu, potser és aquest de puta tan distingida, no?, que es refereix a la memòria, i que surt un escriptor a començaments dels anys 80 que ha d'escriure un guió de cinema sobre el crim de Carmen Broto, no?, que és el que li va inspirar amb ell Si te dicen que caí, no? Aleshores, bé, és un escriptor també, bueno, que va més enllà d'aquestes grans novel·les clàssiques que tots coneixem i que ens el retraten, no? Vull dir que tampoc no estava ancorat en aquella època, no?, que també feia altres coses, no?, com ara que aquest llibre inèdit que han trobat, que mai es va publicar i que sortirà al setembre, no?, que és un viatge, doncs, per Andalusia, no?, és una crònica de viatges, sí. O sigui, que ell feia moltes coses diferents, tot i que les seves obres mestres, evidentment, doncs, són les que tots coneixem.
Parlaves de novel·la autobiogràfica, de fet, la seva vida mateixa, el seu naixement, els seus primers anys, van ser una novel·la en si mateix, no? O sigui, podrien ser perfectament un inici, no només una novel·la, sinó d'una pel·lícula, no?
Sí, aquí tothom, durant molts anys, va dir el que ell mateix deia, no?, que la seva mare... va pujar en un taxi, no?, i els seus pares, no?, i van tenir una conversa amb el taxista, que el taxista volia adoptar, ells volien desprendre's del fill, i que aleshores, doncs, va ser la cosa així, no? Ell s'havia de dir Juan Faneca, perquè era el cognom del seu pare biològic, i al final el va adoptar una família, no?, i per això es deia Joan Mercè Carbó, no? Però després, amb els anys, el seu biògraf, el Josep Maria Cuenca, va descobrir que això no va anar així, no? Que el pare biològic i el pare adoptiu es coneixien per la militància, no? Primer amb l'Estat Català, després amb altres formacions d'esquerres i nacionalistes, i com que això no es podia dir, aquesta versió, amb el temps del franquisme, doncs era molt perillosa, no? Doncs es van inventar aquesta història del taxi. I el dubte que molts tenim, i que quan li dèiem amb ell somreia, és quan ho va saber ell realment, no? Perquè ell realment no va començar a dir-ho fins que el biògraf ho va desvetllar, però alguns sospitem que ell ho sabia de molt abans i continuava amb la història del taxi perquè era una història molt literària, no?
Escolta, abans parlaves també, doncs, que ell no pertanyia al món literari, o que, en fi, li feia mandra, per dir-ho d'alguna manera, però en canvi sí que es va, en fi, va passar estona i es va prodigiar en el món de la Gauche Divine, no? Malgrat que hi era, tenia orígens obrers, i que, bueno, doncs, fins i tot va fer com una mena, doncs, autosàtira, no?, amb escrivint sobre el Boccaccio, no?
Exacte, sí. Ell, de fet, tots els que ens hem ocupat una mica de la Gauche Divine, ara hi ha un llibre excepcional del Toni Vall sobre Boccaccio, no?, que ha sortit fa poc, que està molt bé, però el que ens diu tothom és que el Mercè era l'obrer de la colla, perquè no n'hi havia cap més, no?
Ja.
I fins i tot que era una cosa exòtica, no?, que hi hagués un obrer en aquell grup, no? I aquest era el seu paper dintre del grup, i ell estava allà, era molt observador, es fixava en tot, anava a Boccaccio, li agradava molt a Boccaccio, fins i tot va acabar sent el redactor en cap de la revista de la discoteca, no? I el que passa és que realment, clar, si llegim el text aquest que ell va fer, que es diu Noches de Boccaccio, jo no crec que es pugui escriure una sàtira més brutal i ridiculitzar més a la gent que anava allà.
Com solen prendre els altres?
No ens consta gaire. O sigui, alguns sí que han fet un comentari en sentit de l'humor, però realment allò és una crítica realment molt humorística.
Fes una mica de riure, encara en fan alguns, sí.
Exacte, sí, sí, s'ho prenen bé perquè també era un grup que no era cap partit polític ni cap secta ni res, era un grup de gent que anava allà per passar-s'ho bé i per mirar de fer projectes comuns, no? I per tant fins i tot els hi devia fer gràcia, suposo.
Escolta, i ell està content amb les adaptacions cinematogràfiques, algunes les que es van fer de les seves novel·les?
No, cap ni una.
Cap ni una, no?
Totes li semblaven molt dolentes, fins i tot ho deia públicament, es ficava amb el director, amb els actors, deia que tot era un desastre.
Jo recordo la de... aquesta que surt, em sembla que és l'Immanuel Arias, que també surt en l'Ovidi Montllor, em sembla recordar, i la Lules León, la de...
Alamante Bilingüe, no.
Alamante Bilingüe, sí. Que sembla això molt dolent, tu, és que...
No, clar, és que sobretot si t'has llegit el llibre, sobretot si t'has llegit el llibre i veus allò, no? I sí, sí, de totes maneres, clar, hi ha altres autors que el que fan és quan venen els drets per fer una pel·lícula se'n desentenen i si no els hi agrada ells no diuen res, però el Mercè no, perquè creia que el seu deure era dir això no té res a veure amb el meu llibre, això és molt dolent i no m'agrada gens, no? I es va guanyar l'amistat de molts directors, clar, els directors de cinema li deien, escolta, tu has cobrat els teus drets i ara aquí estàs despotricant quan fas mala propaganda de la pel·lícula, i ell deia, no, és que són coses diferents, jo us venc la història i després puc opinar sobre el que vosaltres heu fet. Jo crec que la seva gran frustració era aquesta, que no hi hagués una gran pel·lícula basada en una història seva, no?
Tu creus que, per exemple, ara me'n vaig una miqueta per les branques, però també es va morir ara fa poc, ens va deixar fa un meset, en Carlos Ruiz Zafón, un altre que d'una manera molt diferent també va descriure la Barcelona de postguerra, altres, diríem, àmbits i altres aspectes, però també hi ha molta gent que la seva relació amb la Barcelona de postguerra, sobretot gent d'una generació recent, doncs, és a través del llibre de Ruiz Zafón. I Ruiz Zafón, potser veient amb les destrosses que havien fet amb les novel·les de Mercè, sí, cinematogràficament, potser ha dit la meva que ningú la toqui, no?
Exactament, sí, sí, jo a Ruiz Zafón també l'he conegut molt i de fet ell va treballar com a guionista de cinema a Hollywood, no? I ell estava convençut que era impossible fer una bona pel·lícula dels seus llibres i que li desgarrarien tot i li esgarrarien tot i que no era millor no vendre els drets perquè tampoc no ho necessitava i per tant doncs no volia que se'n fes cap pel·lícula. Ell ho deia des del coneixement d'algú que treballa a la indústria cinematogràfica i no a qualsevol indústria, sinó que vivia a Los Angeles perquè feia guions per les pel·lícules de Hollywood, no? I no li agradava doncs la manera de treballar d'allà, aquest procés col·lectiu, no? que un fa un guió però després hi ha 10 persones que van intervenint, afegint coses, traient, després el director també, i al final allò que queda no és gaire reconeixible en relació al guió original, no? I a ell això no li agradava gens i va decidir que com que s'ho podia permetre que no en farien cap pel·lícula mai de la Sombra del Viento, no? I així s'estalviava de criticar.
Creus que respectarà aquesta voluntat seva?
Jo penso que sí. Hi ha exemples també d'autors que han dit una cosa en vida i després els hereus doncs no ho han respectat, no? Diguem-ne, tenen tot el dret legal, però bé, a nivell d'imatge jo crec que els actors de Ruiz Zafón, tot i que a molts els agradaria veure la pel·lícula, en el fons respecten aquesta voluntat seva, no?
Uh-huh. Escolta, jo sempre tinc molta curiositat per saber com treballen els escriptors. Parlaves que Mercè era una persona que es tancava a casa seva i que no sortia, era un treballador allò espartà, de grans disciplines, era així? S'imposava sí. Escriure tantes pàgines al dia o si s'havia de treballar només amb aquell paràgraf tot el dia i treballava? Tenia aquesta capacitat de concentració i d'abstracció de la resta del món?
Sí, era molt disciplinat, però no es marcava, com altres escriptors fan, un nombre de planes, sinó un nombre d'hores. Després d'esmorzar es tancava a escriure, parava per dinar, continuava una mica a primera hora de la tarda i després descansava.
A casa seva sempre?
Sí, sempre a casa seva. Podia ser de Barcelona o la de Calafell. Sí, a l'estiu ell es anava com 3 mesos o de vegades més a Calafell i treballava des d'allà, no? Però sí, sempre treballava a casa seva. I es posava música, es posava de vegades, segons el que estava escrivint, doncs bandes sonores d'alguna pel·lícula que tingués relació, o de vegades música clàssica, i a mi el que em explicava, els últims anys deia que no van ser tan prolífics perquè tenia el problema dels acúifens, no?
Tinnitus!
Sí, exacte.
Sí, és horrible això, eh? Fins que no ho acceptes...
sí, que això per escriure, sobretot, que el desconcentrava i bueno, doncs, ja, ell sempre, però sempre, cada dia, es posava a escriure.
Ell tenia, no sé, tenia WhatsApp, o sigui, estava al dia de les noves tecnologies, estava en contacte a través, doncs, o era més, doncs, de quedar vint a dinar a casa meva i xerrem una mica?
Sí, era més de xerrar, també per la seva edat, i ell, jo sempre em comunicava amb ell, o bé pel telèfon fix, que el trucava a casa seva, que uh-huh. Més sortia el telèfon a la guia, o sigui, no és que tingués amagant, si el guia de telèfon sortia molta gent, el trobava així, no? I sempre despenjava ell, a més. Sempre trucaves a casa seva i despenjava ell, i si no, per correu electrònic. El correu electrònic sí que el feia servir. El mirava cada dia, dos o tres cops, i et contestava sempre que podia.
Molt bé. Escolta, com va passar els seus darrers dies? Va tenir una diríem, per dir-ho en paraules crues, una decrepitud acceptable? Va morir en pau o...?
Com... Bé, va patir perquè ell portava anys amb la diàlisi, però la diàlisi, clar, tot i ser molt molesta, ell s'ho prenia, per exemple, a mi em deia que li donava molt de temps per llegir, perquè, clar, havia d'anar a l'hospital a fer-se les hores de diàlisi que li toquessin aquell dia, i llavors aprofitava molt per llegir. No?
I també tenia el cor fotut, no?
Tenia el cor també, sí. De fet, la setmana aquesta fatídica de la seva mort, ja la capacitat, desconec el nom exacte, no? Però la capacitat cardíaca que tenia era el 20% de la normal, no? I per tant, doncs va tenir, és una notícia molt esperada a la família, però van mantenir una discreció que no van fer públic fins l'endemà que es morís. Jo crec que van fer bé també, perquè sent el Mercè no s'hauria aixecat una expectació que hauria estat contraproduent per ells.
Ja per anar acabant, Xavi, escolta, les polèmiques, ha sigut molt lamentable. En fi, sort que el món no és Twitter,
sort que el món no és Twitter
i que tenim vida més enllà de Twitter, però realment el que s'ha arribat, els disbarats, el que s'ha arribat a llegir aquestes dies a Twitter, perquè discutint sobre si era català o no, si era anticatalà o no, quan és una persona, en fi, com tu bé deies...
Jo sempre li he dit Joan, a mi sempre ha parlat en català, com per exemple amb els seus fills. Els seus fills parlaven català amb ell i castellà amb la seva mare, la Joaquina. Uh-huh. I és una persona que sempre deia, mira, jo em van anar a educar en castellà a l'escola i per tant són les eines que domino i són les que m'ha tocat utilitzar, no? Però vaja, ell era una persona, doncs, que és, no sé, és que sembla mentida, ningú que l'hagi conegut, encara que sigui per uns 15 minuts, com no diria les bestieses que s'estan dient a Twitter, no?
No, li retreuen que signés pel Foro Babel, o sigui, com si algú no pogués tenir una opinió política en algun moment de la seva vida seva, clar, pròpia, i que no s'hi fossin capaç de disassociar-ho de la seva obra, no?
Sí, tot i que va ser també una cosa puntual, que ell
molt
no va
puntual,
seguir
sí.
ni va tenir res a veure amb la Fundació de Ciutadans, i tot això, encara que tenia tot el dret de fer-ho, si hagués volgut, però és una persona... Tothom sap on estava situat políticament, estava amb l'esquerra, una esquerra, diguem-ne, que per ell el PSOE moltes vegades ja no feia ni política d'esquerres, o sigui, era molt d'esquerres i antinacionalista, i qualsevol que el vulgui associar a tot aquest món...
Antinacionalista però nacionalista?
Sí, jo crec que s'equivoca, però és que no el coneixien, de veritat, perquè o sigui, ell era antinacionalista, però també criticava el nacionalisme espanyol. Si li haguessin demanat constantment per aquests altres temes, doncs hauria parlat d'aquests altres temes, perquè és el que feia quan parlava amb els amics i tot això. Jo crec, a més, que quan desapareix un personatge d'aquesta alçada literària, no és el debat correcte parlar dels seus pensaments polítics o de qui votava o de qui criticava, no? Vull dir que hauríem d'estar parlant d'aquests llibres meravellosos, d'aquestes obres mestres. Hi ha molt pocs autors que puguem dir que d'aquí 50 o 100 anys es continuaran llegint, i sabem que el Mercè és un, i molt poca gent, fins i tot d'aquesta mateixa generació que surten tants noms, no està clar que tots, la majoria d'aquesta generació puguin transcendir i continuïn sent llegits al llarg del temps, i sabem que el Joan Mercè ho serà, no? Llavors no, per mi és una discussió molt fora de lloc, i suposo que per l'escalfor del moment, però que això...
Esperem que la gent es calmi i que en el moment que arribi, que se li dediqui una plaça o un carrer a Barcelona, no, sembla que no en té dedicat cap. Sí que hi ha una biblioteca amb el nom Juan Marcel Carmel.
Exacte, sí.
Però el dia que se li dediqui un carrer o una plaça merescudament, esperem que la gent se sàpiga contenir una mica.
Exacte, i així podrem dir, com el títol d'una de les seves novel·les, Un dia volveré.
Perfecte, moltíssimes gràcies, Xavi Allent, per haver-nos parlat d'aquest barceloní, per aquest carmelenc il·lustre, en Juan Mercè, ara 10 dies fa que mos va deixar. Gràcies i molt bon dia, Xavi.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.